El ple de març aprova per unanimitat el Pla Local d'Igualtat. Avui és dimecres 3 d'abril. La sessió que s'ha celebrat a l'abril a causa de les vacances de Setmana Santa va recordar també la figura del regidor Ferran Rebolló traspassat recentment. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. El Ranxo ha recuperat el rellotge de sol que Josep Maria Tolrà va encarregar construir. En Pàgina Cultural avui us parlem de la propera proposta de teatre a l'Auditori, Conspiranoia. I la previsió del temps, cel serè o poc ennuvolat, la temperatura màxima pujarà moderadament. Doncs aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. La coincidència de Setmana Santa a final de mes de març va fer que el ple ordinari del març s'acabés celebrant ahir, ja 2 d'abril. L'ordre del dia va tenir com a punt més destacat l'aprovació per unanimitat del Pla Local d'Igualtat 2024-2027, un full de ruta que actualitzarà i farà seguiment de les polítiques de gènere a la vila i que tenia com a precedent el pla de 2009 ja molt superat. La regidora de Feminismes i LGTBIQ+, Àngela Bailén, va oferir context sobre el nou pla. L'escoltem.
Avui portem al ple municipal per a la seva aprovació el segon Pla Local d'Igualtat de Gènere de Castellar del Vallès, que a part de fer una diagnosi de la situació actual del municipi, també té com a objectiu posar en valor les actuacions realitzades aquests últims anys i continuar donant resposta al compromís d'impulsar un castellà més igualitari i lliure de violències masclistes, definint els compromisos d'actuació en matèria d'igualtat entre dones i homes al nostre municipi.
A nivell de contingut, aquest nou pla d'igualtat, segons va descriure la regidora, es desplegarà a partir de tres línies de treball.
Dissortadament, l'evolució social és molt més lenta i la igualtat efectiva encara està molt lluny. I és per això que per tractar de corregir aquestes desigualtats es dirigeixen als objectius del pla que s'agrupen en tres línies d'actuació. Són tres línies d'actuació. La primera és la transversalitat de gènere en l'acció municipal, la segona, l'evolució cap a un municipi feminista, la tercera, l'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
Els grups de l'oposició van votar a favor del pla amb intervencions que es van centrar més aviat en aspectes formals. Per part d'Esquerra, Susan Galí va criticar falta de diagnosi i rigorosa i també va opinar que no es pot assegurar el desplegament del pla d'acció. Sobre propostes concretes, des d'Esquerra, Galí va dir que calia crear una borsa de treball amb mirada feminista. Les dones tenen més dificultats per entrar al mercat laboral, va recordar. A més, va destacar altres aspectes a tenir en compte, com la mobilitat des d'una perspectiva feminista o l'atenció integral a la salut de la dona. L'escoltem.
Per això no entenem com és possible que el dia d'avui no disposem d'una base de dades quantitatives i qualitatives bàsiques i tampoc entenem que no s'hagi utilitzat l'anterior Pla d'Igualtat com a punt de partida i referència. És una llàstima perquè creiem que el Pla de 2007 estava molt ben fet, molt més complet i rigorós que el que avui es presenta al nostre parer. Realment ens preguntem què ha fet el govern del PSC 17 anys després d'aquell pla. No sabem a dia d'avui quines accions s'han anat implementant i fins on s'han assolit els objectius que el pla recollia. Potser, si no s'hagués deixat en un calaix aquest pla, avui tindríem, si més no, moltes dades municipals segregades per sexe.
Per part de Junts, la regidora Olga Arpal va voler subratllar que l'aprovació del Pla d'Igualtat arriba justament quan s'estan preparant els pressupostos en perspectiva de gènere i va fer èmfasi en la importància de persistir en la lluita contra la violència masclista.
Queda patent que les eines a futur passen per la coeducació, la participació, la corresponsabilitat i moltes altres que demanen que tothom s'impliqui. També persistir en la lluita contra les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques. Malgrat que la discriminació directa ja no és legal, encara hi ha exemples d'una discriminació indirecta que afecta les condicions laborals de les dones. Una part d'aquesta bretxa es deu al treball a temps parcial, pel fet que les dones continuem treballant més que els homes amb aquest tipus de contractes, un 23% de nosaltres i un 8% d'ells.
En el cas de la CUP, la seva regidora Marga Uncins va donar suport explícit al pla, però va reclamar contundència. No ho hem de ser porugues, va dir Uncins.
Creiem que ha de ser un pla també que es visualitzi més el compromís polític amb la igualtat de gènere. Veiem que el pla està farcit de es recomana, es proposa, creiem que hi falta contundència, es farà, s'exigirà. No hem de ser porugues, no hem de fer, si no ho podem fer nosaltres. Nosaltres també som del parer de no externalitzar serveis, com bé ja sabeu, però aquells contractes que s'hagin de fer amb empreses externes haurien de tenir un apartat clar on s'especifiqués els criteris, que els criteris per la contractació des de l'Ajuntament han d'incloure la perspectiva de gènere.
Finalment, el regidor de la Toca, Miqui Vilanova, va oferir tota la disponibilitat del seu grup polític perquè no podem deixar ningú enrere. També va apuntar que una de les claus per implementar el Pla d'Igualtat és involucrar els joves, les escoles i tots els agents socials per transmetre aquests valors.
Des del nostre grup no podem fer res més que donar suport a aquesta tasca, però també creiem que no volem ni podem deixar ningú enrere. Cap tipus de violència, infants, dones, gent gran, animals, violència zero a la nostra vila. Seria molt important aconseguir-ho. Tot això és molt maco de parlar, molt difícil de portar a terme. Tenim molta feina per fer i els ajudarem. És clau involucrar els joves, escoles, entitats i a tots els agents municipals per traslladar i transmetre valors, educació, il·lusió i portar tot el que puguem entre tots al carrer, que és, jo crec que el jovent i molta gent necessita de tots aquests valors, les escoles, totes les entitats, tenim molt a dir-hi.
A l'inici del ple, l'alcalde de la vila, Ignasi Jiménez, va dedicar uns minuts a recordar el regidor d'Esquerra, Ferran Rebollo, traspassat fa dues setmanes.
Abans de comentar, sí que m'agradaria donar un missatge també de condol al grup municipal d'Esquerra Republicana, perquè malauradament hem hagut de lamentar ara fa unes setmanes, just abans de Setmana Santa també, la mort d'un exregidor, en aquest cas del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Ferran Rebollo, doncs, que havia format part d'aquest plenari en dues etapes diferents. Des de l'Ajuntament volem adreçar-vos unes paraules de condol a tots vosaltres en uns moments complicats, i que en aquest sentit doncs, que lamentem molt els fets ocorreguts i lamentem també en aquest cas doncs, que hi hagi hagut aquest tràgic esdeveniment per part del Ferran Rebollo. Us acompanyem en tot el que calgui, amb el que sigui necessari i per tant doncs, donar-vos aquest missatge també a vosaltres i evidentment vam tenir l'oportunitat de poder-ho fer directament en aquest cas a la família del Ferran Rebollo a la cerimònia de comiat i prèviament també al tanatori.
A la sessió plenària estava previst debatre una moció d'Esquerra per promoure estratègies i alternatives educatives a l'ús de les pantalles en l'àmbit local, però va quedar sobre la taula.
Quan jo vaig...
L'informatiu del migdia.
Deixem la crònica del ple. El ranxo ha recuperat el rellotge de sol que Josep Maria Tolrà va encarregar construir. Es tracta d'un rellotge de sol de grans dimensions que va encarregar Josep Maria Tolrà, com hem dit, d'1,70 metres i 2 centímetres de gruix, compost per una taula horitzontal de marbre sobre les que hi ha gravades les línies horàries a intervals de mitja hora. Ens ho explica Jordi Rius.
Era un element patrimonial que Francesca Cluselles, la propietària del ranxo i la masia de Can Pèlex des de 1994, sabia de la seva existència i que estava custodiat pel Centre d'Estudis de Castellà Arxiu d'Història. La seva ubicació original era el vinyet en una feixa de conreu al costat del ranxo. La casualitat ha fet que aquest element torni a la seva ubicació. En parla Francesca Cluselles.
Quan jo vaig comprar el ranxo, jo sabia que en el vinyet hi havia, que en algun lloc hi havia un rellotge de sol. Però, clar, el rellotge ja no hi era, tal i qual, i averiguant em van dir: això el té l'Arxiu d'Història perquè han tingut por de que algú el robés o algú fes malbé i tal i qual. Bueno, total, que allò no era recuperable perquè era de l'Arxiu d'Història i aquí es tanca el taló del rellotge de sol.
La propietària del ranxo de seguida va dir que acceptava el retorn del rellotge en els terrenys del ranxo i la masia de Can Pèlex.
L'Arxiu d'Història fa una remodelació de tot el que són el seu edifici, per dir-ho d'una manera, i totes aquelles coses que tenien allà guardades però que sabien que havien tingut o d'on havien vingut, les volien tornar al seu lloc perquè ocupessin el seu lloc en aquella propietat. Aquest rellotge és un rellotge molt gran, fa 1,70 m per 1,70 m i és molt bonic. I llavors el vinyet està de l'altre cantó de la riera, vull dir que allà el Tolrans sembla que mai en sa vida van a mirar quina hora era, eh?
El rellotge ara s'ha col·locat davant de Cal Pèlex després de talar algun arbre perquè faci sol tota l'estona. Així va ser el procés de col·locació del rellotge.
I llavors, de l'arxiu d'història, amb una grua, ho vam portar. Llavors, evidentment, estava molt negre, el vam netejar molt, ha quedat blanc preciós, li hem posat una capa perquè no es torni, és una pedra granítica, no es posi negre, i aquí està ara ben a sol i serè i content el rellotge d'haver tornat a la seva casa.
El rellotge descansa sobre un pilar cimentat i la intenció de Cruselles és acotar l'espai amb un seguit de pedres. Cruselles adverteix que s'ha calculat que el rellotge pot tenir una petita desviació de 5 minuts. Fa uns anys el rellotge va ser arranjat de forma que marqués en perfecció les hores pel sabadellenc Carles Lladó Casablanques, professor de matemàtiques de l'IES de Sabadell i membre de la Societat Catalana de Mnemònica. En aquesta tasca va comptar també amb la col·laboració del meteoròleg castellarenc Jordi Moré.
L'informatiu del migdia.
En Pàgina Cultural avui us parlem de la propera proposta de teatre a l'Auditori. Conspiranoia és el títol de l'obra que podrem veure el proper 6 d'abril a les 8. A dia d'avui les entrades ja s'han exhaurit. La nostra companya Marina Antonet ha pogut parlar amb una de les actrius protagonistes i això és el que ens explica tot seguit.
Doncs sí, Cristina, hem pogut parlar amb Àurea Márquez, que forma part de l'elenc Conspiranoia. El muntatge, escrit per Marc Angelet i Jordi Casanovas, està escrit en forma de comèdia, una història hilarant que se centra en quatre amics, dels quals n'hi ha una que s'ha tornat terraplanista. Escoltem Márquez com ho explica.
Sí, és una comèdia que realment la gent riu molt, perquè hi ha situacions com molt divertides i molt extremes, però també fa reflexionar. És una comèdia que, amb el pretext de que un dels personatges d'un grup d'amics, una de les amigues, s'ha fet terraplanista, o sigui que creu que la Terra és plana, doncs a partir d'aquí van sorgint tot de coses que aquests amics, aquest grup de quatre amics, s'han anat amagant els uns als altres durant un temps i van sortint, i això, clar, crea situacions molt divertides.
Ella interpreta un dels papers al costat d'altres actors i actrius de renom com Eduard Farelo, David Bert i Mia Esteve. Amb aquest pretext que un dels personatges creu que la Terra és plana, van sorgint doncs, coses en aquest grup d'amics que s'havien anat amagant els uns als altres durant un temps i crea situacions còmiques. Aquesta amiga terraplanista està interpretada per la mateixa Àurea Márquez. Ella mateixa ens en parla.
Jo m'interpreto la Clara, que és una dona que és interiorista, que el seu fill ja s'ha independitzat, viu amb el seu marit, que és locutor de ràdio i molt exitós, i bueno, aquesta dona s'ha quedat com una miqueta com penjada i s'ha apuntat a uns cursos de ioga i a partir d'aquí ha conegut una gent i ha acabat fent-se terraplanista, però després ja descobrirem el per què i què li passa i com és la relació amb el seu marit, amb els seus amics, etc.
De temes n'hi ha principalment dos, el que fa plantejar a l'espectador en què creiem i en què no, i també es tracta el tema de les relacions humanes vistes des de l'amistat. Escoltem, Márquez.
Doncs el tema tracta una mica, jo crec que hi ha dos temes principals. Un és què creiem i què no creiem i per què creiem en una cosa, no? Moltes vegades creiem en una cosa molt fermament, però nosaltres per nosaltres mateixos no l'hem comprovat. O sigui, jo puc creure que la Terra és rodona, és esfèrica, però jo no l'he vista, jo no he anat a la Lluna i l'he vist des de fora, jo m'he cregut unes imatges que he vist, unes teories que m'han explicat, jo m'he cregut, no? Uh-huh. És una mica fins a quin punt les creences que tenim són escollides o les hem adquirit així per inèrcia i anem tirant amb això. Aquest seria un tema, crec jo, i l'altre seria les relacions humanes en el sentit de l'amistat, no? O sigui, estimem molt els nostres amics, estimem molt a la nostra família, al millor dels casos, però moltes vegades no gosem dir-los quan creiem que estan molt equivocats, sigui per falta de temps, sigui per por, sigui per... I moltes vegades anem deixant passar coses i situacions que potser al final acaben explotant, no? Pots tenir una amiga que creus que està molt equivocada, però vas fent una mica de vista grossa fins que un dia ja peta la cosa i us acabeu dient de tot, no? Doncs...
El treball d'actors en aquest muntatge ha anat molt bé perquè ja han treballat molt junts, sobretot l'Àurea, l'Eduard i el David. En aquesta obra, Casanovas i Angelet van començar a escriure el text, que encara estava inacabat quan els actors s'hi van posar. Els autors, i també Casanovas com a director, van saber aprofitar l'elenc per crear una estructura adaptada als intèrprets. Ja fa temps que fan gira i encara els queda recorregut a diversos teatres. Tornen el dia 18 a la Villarroel, on s'hi estaran fins al dia 2 de juny. Els estan anant molt bé, com corrobora el cas de Castellà, on ja han exhaurit les localitats.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El mes de març s'ha tancat amb 926 persones a l'atur a Castellà, dues menys que al febrer, però encara amb 10 persones més sense feina respecte a com va acabar el mes de gener de 2024. De tota manera, Castellà té una taxa d'atur registral del 7,23%, el setè millor registre de tota la comarca, només superat per Matadepera, Sant Cugat, Gallifa, Ullastrell, Sant Quirze i Sant Manat. Si prenem com a referència una població com Santa Perpètua de Mogoda, que té unes dimensions semblants a la nostra vila, al voltant d'uns 25.000 habitants, la taxa d'atur registral en aquella població vallesana s'acosta al 9,5%. La discogràfica castellanenca Picap celebra 40 anys d'història. El 2 d'abril de l'any 1984 naixia una discogràfica que es convertiria en una de les més importants de música catalana en una època en què els vents bufaven en contra. La força i la il·lusió van fer possible un projecte de producció i promoció de música enregistrada pensada per donar suport als creadors i als artistes dels països catalans. Durant 37 anys va ser dirigida per Joan Carles Duval i actualment és Albert López qui porta la direcció de Picap. 40 anys serveixen d'impuls a Picap, que segueix amb l'objectiu de renovar ganes i il·lusió amb un equip jove ple d'idees i de projectes per continuar donant suport als autors, compositors i intèrprets del país i especialment en la llengua pròpia.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Ràdio Televisió de Catalunya reforça la presència del català a la seva graella amb un increment dels programes produïts a Sant Cugat del Vallès amb cares conegudes de la petita pantalla de casa nostra. Danae Boronat és la gran novetat de les tardes, que per primer cop tindran un magazín propi a la 2, l'Altaveu, mentre que David Fernández i Nerea Sanfe presentaran De Carrer, un programa que resseguirà diferents municipis de la geografia del país. Enguany i per primer cop es podrà seguir la retransmissió d'Eurovisió en català a través d'emissió dual per la 1. El certamen, a més, serà protagonista d'un documental de producció pròpia, Catalunya 12 punts, en què es repassarà la presència d'artistes catalans al festival. La policia científica dels Mossos d'Esquadra ha incorporat 7 nous equips d'alta tecnologia per fer estudis forenses i investigar amb major precisió els fets criminals vinculats a l'ús d'armes de foc. En el darrer any s'ha invertit més d'un milió d'euros per dotar el cos d'instruments com un lector d'entorns amb làser, una càmera d'alta velocitat o un dispositiu per determinar la distància a què s'ha disparat una arma. Els Mossos situen la rivalitat entre bandes de narcotraficants com un motiu de l'increment d'ús d'aquest tipus d'armes i principalment vinculades al cultiu i comerç de marihuana. L'any passat a Catalunya es van registrar 13 homicidis amb arma de foc, 4 per sobre de la mitjana de la darrera dècada. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimecres 3 d'abril. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ecegui al control tècnic, Jordi Rius i Marina Antúnez a la redacció i també a la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.